Hora 14, Maestrat, Julio Vidal.
Salutacions cordials, bon migdia. Entrem en l'informatiu central de Ser Maestrat i en aquestes hores de la tarda. Quan són les 2 i quasi 19 minuts, tenim només 11 minuts per davant. Ens ho posen difícil, però intentarem contar-los i oferir-los la veu dels protagonistes més destacats durant la jornada. A la ciutat de Vinaròs, estació de Avamet, el Club Nàutic marca ara mateix 11,6 graus, és a dir que la veritat és que fa fred. Al final ha registrat un litro per metre quadrat aquesta estació durant les últimes 24 hores i el vent ha arribat a 66 km per hora. Per tant, les temperatures han pujat, però no tant, no tant. De fet, pràcticament estan només un grau, aproximadament un grau més alta que ahir. A Benicarló exactament el mateix i ara mateix pues, l'estació de Sant Gregori marca 13 graus. En l'interior doncs no hi ha Peníscola també té una estació en 12, l'altra en 13. En l'interior, pràcticament, Santa Badalena està en 11, Sant Jordi, una de les estacions, 10 i mitja, i Càlig també en 10. La resta estan totes per baix dels 10 graus i fa tanta fresca com, per exemple, a Xer o a Rossell, que han 7 graus i mig, i si pugem a Bel, a l'estació del poble dins del municipi de Rossell, només 1,3 graus. Com està en Morell? Per exemple, en aquestes hores. Primer passem a l'Albocàsser, on tenim 8 graus i mig. Morella, al centre de la ciutat, només 2,6 graus. Vilafranca no arriba més que a 1 grau i mig. I si anem, per exemple, a Vallibona, allí sí. Allí ha pujat la temperatura a 6,3. Coratxà continua estant baix zero. Un grau baix zero. En aquests moments el cel està més bé cobert i encara un grau baix zero. És a dir, que fa molt de fred. Pel que respecta a la predicció per a les properes hores, bueno, pues la situació pa demà pareix que canviarà en el que respecta a la nuvolositat que hem tingut avui i pa demà ja tindrem un dia assolellat que portarà la baixada de les temperatures a l'anar-se en la nuvolositat durant la matinada en mínimes que tornaran a caure en la costa a 3 graus i en l'interior a menys 5, menys 6 o menys 7. Ve tu a saber, les màximes demà en aquestes hores teòricament no arribaran ni al que tenim ara mateix. Dit això, entrem en matèria respecte a l'actualitat de la jornada en la veu de protagonistes. El primer protagonista té que veure amb el Castor i, en aquest sentit, doncs, el senador territorial de Compromís, Carles Mulet, diu que segueix sense avanços la declaració d'impacte ambiental per al desmantellament i abandonament dels pous del magatzem Castor paralitzats des de l'any 2013. El govern assenyala, en resposta que li ha donat a aquest senador, que, malgrat la caducitat dels taps, segueix monitoritzant els seus paràmetres 10 anys després dels tremolars que van sacsejar aquesta zona. I en aquest sentit, en Carles Mulet ha facilitat aquesta informació i com està el tema, perquè el govern acaba de respondre a la pregunta que va formular al manifestar la seva preocupació per la tardança en el desmantellament. I en aquest sentit, doncs, anem a escoltar què diu el senyor Mulet, el senador territorial.
De nou, el govern demostra una total insensibilitat i irresponsabilitat respecte a tot el que té a veure en el projecte de Castor. Li van fer una pregunta escrita perquè era evident de que quan van setellar este projecte van posar uns taps en l'any 2016 i aquests taps tenien una vida útil d'entre 2 i 4 anys. Per tant, estem parlant que en els millors dels casos la seva vida útil acabava en abril del 2020 i han passat quasi 3 anys del seu màxim potencial de seguretat, i front a això li demanem al govern que quins plans té per a revisar, que estiguin en un estat òptim, o per a canviar-los, o per a directament complir la paraula d'aquest anunci que van fer davant d'eleccions l'any 2019, quan diuen que era imminent el desmantellament de tota la infraestructura del Castor, i res de res. Ni hi ha data per al seu desmantellament, ni es contesten sobre estos taps que volem recordar, però de farà 3 anys, que estan completament caducats amb tot el que això suposa. Tenim davant un govern completament irresponsable que no sap què contestar a aquest tipus de preguntes.
Bé, doncs, esta era la retreta del senador de Compromís, Tema Castor, i mon anem a parlar d'urbanisme, perquè a hores d'ara s'hauria pogut firmar, no hem pogut confirmar-ho, però en principi ahir estava previst, segons l'alcaldessa d'Amèrica, Charo Miralles, la signatura de l'acta de replanteig de la gran obra del Eix Cívic Central. Segurament l'última gran obra a nivell urbanístic, jo crec que és l'última que emprèn l'actual govern municipal que presideix Charo Miralles. A més, també en la compareixença va explicar la possible afectació, les falles, i va recordar a on s'ubicaran les falles municipals, que enguany tindrem monuments de falles municipals, i és que és el 50 aniversari. Però respecte a Ferreres Bretó, dia això.
Les obres de l'Eix Cívic tenen previst firmar el dilluns l'acte de replanteo. Quan se firma l'acte de replanteo d'una obra, vol dir que poden començar en qualsevol moment, amb la qual a mi sí que m'agradaria que comencessin les obres el més prompte possible, simplement per un tema de de termini d'execució, no? Són obres que són obres importants, que s'ha de canviar tot el sanejament i totes les tuberies de l'aigua, perquè algunes estan de fibrocement i s'aprofita no només a treballar en superfície, sinó també a treballar en el tema de tuberies i de sanejament i de canvi d'aquestes instal·lacions. I és una obra que té un període d'execució llarg, són 10 mesos. Recordem també que els fons europeus s'han de justificar abans del 31 de desembre del 2023, amb la qual cosa, quan més pronte comencen, pues més pronte acabaran. I damunt, pues ja sabem que les obres sempre tenen algun tipus d'inconvenient, no? Que no sabem el que ens podem trobar. Amb la qual cosa, si comencen la setmana que ve, pues la idea de lo que m'han dit els directors de l'obra i l'empresa en la qual ens hem reunit moltes vegades, pues és que començaran pels laterals de Ferreres Bretó, deixaran tot el que és el passeig central per a que puguen hi haure circulació de la gent, i començaran de baix per amunt, amb la qual cosa el que és el pas de vianants no afectarà, però sí que afectarà pues el recorregut de l'ofrena de flors. En un principi les falles municipals anaven ubicades damunt del passeig, crec que la idea era ubicar-les damunt del passeig, però en l'última reunió, en l'última de reunió que vam parlar precisament de les obres, pues se va acordar que les falles municipals anirien aquí entre l'Ajuntament i el carrer Alcalà, vale? Pues en esta zona d'aquí, on també se posaria l'escenari de l'ofrena. De totes maneres, pues falta acabar de concretar-ho en la Junta Local Fallera i en totes les falles de Benicarló, perquè això no és una decisió que ha de prendre només l'Ajuntament, sinó que l'han de prendre les falles. El recorregut de l'ofrena pues se variaria. Ja sabeu que l'ofrena surt des de la plaça Constitució, passant per davant de la Càmera Agrària, que és on està l'escenari d'autoritats, i de les falleres majors, i a partir d'ahir pues té un recorregut que després puja per Ferreres, no, pel carrer Major, va pel carrer Major, amb el qual el recorregut de l'ofrena no li influeix en res.
I des de Benicarló anem a Peníscola. El castell de Peníscola ha augmentat un any més les seves visites i aconsegueix nivells que són similars als anteriors a la pandèmia de la Covid. Les visites al monument medieval han augmentat un 26% en l'últim exercici i s'han anat més enllà dels 287.000 visitants. Aquesta és la xifra que dona la diputada provincial de Cultura, de la que depèn directament l'administració del castell, Ruth Sanz.
287.000 persones, un poquet més, han visitat el castell de Peníscola durant l'any 2022, comptant les visites i comptant també totes les activitats que sabeu que és festival de teatre clàssic, festival de música antiga i barroca, el de Onda Rívia, totes les activitats culturals complementàries que fem, i la veritat és que estem molt contents, no?, de tornar a aquest nivell de visites, a que la gent descobrisca, no?, també totes les inversions que museogràfiques que s'han fet durant aquests anys de pandèmia. I la veritat és que treballant en moltes ganes en tota la programació que d'aquí, no sé, igual 15 dies o així, presentarem per a este 2023. És un 26% més que l'any 2021, que ja vam tindre dates positives respecte a 2020, que tampoc era massa difícil perquè va estar el castell també tancat, però bueno, arribar ja a dades de l'any 2019, que també estàvem al voltant d'aquesta xifra de visites, pues això ens encoratja a seguir treballant, no?, per a que el castell de Peníscola segueix sent un referent turístic i cultural per a tots els visitants de la província. Mm-hmm.
I bueno, anem a un tema sanitari. La secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Conxa Andrés, que va estar la passada setmana a Vinaròs, on va explicar les mesures del decret que entra en vigor amb l'objectiu de cobrir places de difícil cobertura en l'àrea de salut de Vinaròs, com són els incentius econòmics de 10.000 euros anuals per al personal facultatiu, 6.500 per a infermeria, 4.000 per a tècnics, 3.000 per als TCAE i 2.000 per a la resta, a més de les hores extremes que es pagaran a doble, etc., si vens d'un altre departament de salut, a cobrir aquí guàrdies, etc. A banda d'això, volia clarificar la situació del centre de salut de Sant Jordi, després de les crítiques que vessava l'alcalde de la localitat, que en este cas, doncs, quan parlava del pressupost, pues, també es va referir a aquest tema, indicant que havien fet una reserva perquè la conselleria no anava a fer el centre de salut. I la senyora Andrés di això.
Estos últimos años, desde el 2018, creo que hemos intervenido en los 11 municipios, si no recuerdo mal, en algunos con más de una intervención, me refiero a subvenciones que se han dado en base al plan PIAC, aparte de otros centros de salud o consultorios auxiliares que hemos invertido directamente desde la Consellería. Tenemos en previsión para este año más de 800.000 euros efectivamente para el centro de Càlig y también para el de Forcall con otros 800.000 y pico de euros. En el caso de Sant Jordi, si no recuerdo mal, en el mes de febrero realizamos un plan funcional. En base a esto se mantuvieron contactos con el Ayuntamiento de Sant Jordi. Se propuso una parcela y por parte de la Dirección General de Infraestructuras se remitió un escrito en el que se solicitaba información técnica de esta parcela, teniendo en cuenta que podríamos hablar de la construcción de un centro entre 300 y 400 metros cuadrados, atendiendo al número de SIPs que tienen asignados en Sant Jordi. Ese escrito se remitió en el mes de mayo, se hacía referencia a información técnica básica para poder ver la viabilidad de esa parcela, como podía ser pues circunstancias o calificación urbanística de la parcela, la superficie que podía ser construida, si tenía en esa parcela, estaba ya previsto el suministro de servicios esenciales como puede ser agua y luz, o la idoneidad desde el punto de vista sanitario, dado que en los alrededores de un centro sanitario evidentemente se tiene que garantizar una serie de condiciones. Y ese escrito no ha tenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Sant Jordi. Después de esto, pues evidentemente, si se hubiera presentado esa documentación, los técnicos lo hubieran valorado, pues ya estaríamos hablando de un proceso a lo mejor de presentación de la documentación de la cesión patrimonial de ese bien demanial para poder realizar la actuación por parte de la Consellería. Entonces, la voluntad de la Consellería, por supuesto, es la de acercar al máximo la sanidad. Es un proyecto que venimos impulsando desde hace ya muchos años, desde el año 2015, una prioridad establecida además por el presidente de la Generalitat de forma reiterada en muchas de sus intervenciones y que así hemos seguido. Desconozco los motivos por los que el Ayuntamiento no ha facilitado a la Consellería y no se ha puesto en contacto para facilitar esa documentación y que pudiéramos continuar con el proyecto del centro de Sant Jordi.
I en el capítol de successos, doncs hem de dir que el diumenge a la matinada un ensurt al municipi de Castellfort se va encendre una teulada en marquesina de fusta que va, podríem dir que ser espectacular, afortunadament els bombers del Parc del Maestrat i també de la Plana Alta que van intervindre conjuntament van poder sofocar-lo durant la matinada del diumenge al dilluns, segons la última hora de l'actualitat que rebíem ahir la tarda. Dit això, m'anem i tornem demà a les 7:20 del matí en la veu dels protagonistes que vagin arribant a la nostra redacció. Els deixem de nou en els companys de l'edició nacional de Hora 14 i la resta de l'actualitat. Bona tarda.